Aquest fitxer ha estat descarregat del web del Cercle Català d'Història, www.cch.cat.
Bona tarda a tothom. Suposo que la majoria de vosaltres esteu sorpresos avui pel el número de persones que estem aquí a la taula i els estris i tot plegat. Bé, en primer lloc, moltes gràcies a tots per haver vingut. Bona tarda. Avui és un dia interessant, diguem que estem ja, després de 24 hores d'haver començat per fi aquest procés que ens ha de portar a recuperar aquelles constitucions que un dia vam perdre, doncs avui és un dia, almenys penso que per la majoria és un dia alegre, i casualment avui anem a parlar també d'un tema relatiu a la nostra nació, no? Ens anem molt enrere en el temps i recuperem una mica la memòria dels vives, almenys en un tema com és el de les velles mares en la religió ibèrica. Soc breu perquè el que ens interessa és escoltar els convidats que tenim avui aquí. Principalment la nostra convidada d'avui és la professora Carme Rossinyol, que segurament ja haureu escoltat parlar en diferents llocs. Aquest any ha fet diverses conferències a Barcelona, a Terrassa, etc. Tenia aquí una miqueta de currículum perquè es fes idea dels coneixements que la professora té sobre aquest tema. Ella és doctora en musicologia per la Universitat Autònoma, amb la tesi doctoral cum laude. Té títol superior de música atorgat pel Conservatori Municipal de Barcelona, llicenciada en Geografia i Història per l'Autònoma també, i és professora agregada a l'Institut d'Ensenyament Secundari. Compta amb nombroses publicacions didàctiques, ha exposat diverses conferències sobre el tema del pitagorisme musical. Aquest és un tema que m'agradaria convidar-la a la propera temporada, si és possible, a que vingui a parlar-nos d'aquest tema. I si no pot ser, ja m'he informat que està preparant un cicle de conferències per la didàctica. Ja tindrem més informació. I ha ensenyat múltiples actes culturals i ha participat en l'organització de festivals de música i en un cicle de conferències a la Biblioteca Jaume Fuster. Bé, això és una mica una petita idea perquè conegueu a la professora Rossinyol. A més, tenim dos convidats més. A l'esquerra tenim a la Carme Ferreres, mezzosoprano, que avui ens sorprendrà, els que no conegueu una mica com funciona l'acte d'avui, us sorprendrà gratament. I a la meva dreta tenim, com m'agrada dir a mi, a un gran iberista, però és de les persones que conec que més sap sobre els ibers, que és l'Antoni Jacamor, i que ens complementarà la xerrada de la Carme Rossinyol. Com sabeu, després de les conferències, els que estigueu interessats, tenim un sopar tertúlia, que la convidada contestarà totes aquelles preguntes que vulgueu, i també si vulgui compartir aquest sopar amb nosaltres, doncs a partir de les 9 a la planta de dalt. És a dir, acabarem aquí a les 4 de 9 i pujarem a dalt i a les 9 sopar, d'acord? Us deixo amb la professora Rossinyol, ella mateixa us explicarà a l'acte d'avui i començarà la xerrada. Gràcies a tots per venir.
I benvinguda. I benvinguts a tots. Gràcies per venir.
Bona tarda. Em sentiu bé? Sí. Gràcies. Bé, jo primer he de dir la invitació que en Joaquim Mollany, president del Cercle Català d'Història, ha tingut l'amabilitat de fer-me per poder venir i impartir-vos una mica de coneixement sobre un tema que no és massa conegut. Evidentment, no, sobre les velles mares, la religió ibèrica, no crec que hi hagi massa cosa, i tampoc hi ha publicacions, diguéssim, sobre el tema. Però, bueno, és una mica, els que estem acostumats a la història, que ens agrada molt, és lligar dos mons, el món del Mediterrani, amb les diverses cultures, hel·lènica, cartaginesa, fenícia, i després la ibèrica d'aquí. Per tant, és un tema d'història, però a la vegada també és un tema de mitologia. perquè la mitologia és la base, la base de la literatura, la base de la psicologia, la base també de la història, perquè per mitjà de la mitologia també podem conèixer personatges herois i ens il·lustra sobre les grans gestes de la història. La base de la simbologia, sobretot, la simbologia és una branca de la filosofia, és a dir, és una disciplina molt global, la mitologia. Evidentment, de vegades és una mica perillosa, segons el tractament que se'n fa, perquè són interpretacions. Els mites són versàtils, els mites viatgen d'un país a l'altre. Cada cultura se'n fa el seu arquetip i a la vegada aporta el seu arquetip que té i el sincronitza amb tota la informació que rep d'altres cultures. Per tant, és difícil, s'ha de saber o s'ha de tenir una mica de mentalitat evolucionista de la història per poder tenir una mica d'idea global del que poden ser els mites. Jo he triat el tema de les deesses mares. Per què? Perquè la deessa mare, la figura de la deessa mare, és una figura ja de la societat prehistòrica, és un arquetip, la mare, que tots portem a dintre. Cada cultura ha vestit la seva idea de mare, ja ho veureu al llarg de la xerrada. Però després, això al llarg del temps, es va canviant. I per aquelles influències que abans us parlava, les mateixes deesses mares poden canviar d'excepció, poden canviar de significat de vegades. Però això també és evolutiu. Per tant, el tema, el mite, perdó, és també evolutiu, perquè té una evolució. Bé, un altre aspecte que també voldria ressaltar és que, com abans ha dit en Joaquim, avui és un dia una mica especial per Catalunya i sobretot perquè la història de Catalunya sempre ens comença a l'edat mitjana. És a dir, la gran formació de Catalunya, després de l'imperi de Carlemany, evidentment, amb la marxa, i l'edat mitjana està molt estudiada pels grans historiadors. Tenim llibres magnífics, tenim dades magnífiques, hi ha tesis doctorals, moltíssimes tesis doctorals sobre l'edat mitjana, i és un tema que agrada molt i és suggerent. Sembla que les nostres arrels només vinguin d'aquí, però alerta, tota aquesta franja del Mediterrà, que abasta, com després ja us he apuntat en uns petits mapes, que s'estén des de Marsella fins a Gades, que és Càdiz. Tot això és la fatxada mediterrània que està plegada d'influències. Però què passava? Aquí al país ja hi havia una societat, una cultura establerta i fins i tot jerarquitzada i estructurada, que justament coincideix també amb l'esclat de la cultura ibèrica. És a dir, que quan aquí van venir els colonitzadors, ja es van trobar amb una societat estructurada, que ja tenia uns mitjans de producció, tenia una llengua, el que passa que llavors hi ha una interrelació i es fa com una xarxa cultural, i això està establint. Bé, jo no vull allargar més, perquè tenim el temps una mica... Començarem el PowerPoint. En el PowerPoint els hi poso una petita introducció sobre el que representa, per exemple, l'impacte de Grècia, com un exemple d'aquest impacte de cultura mediterrània sobre el nostre país. Bé. Això és l'impacte de la colonització. Tenim que, segons Estrabó, durant la primera Olimpíada, que seria el segle VIII, abans de Crist, mariners ròdics navegaren fins a les Balears i fundaren la Roda. Em senten bé?
Sí.
això. Cirene i Pelípolis serien fundacions gregues que no s'han identificat plenament encara. Llavors, aquí és molt, molt important que això ho retinguin una mica, perquè aquí ens parlen dels foceus. Qui eren els foceus? Doncs era la civilització que es troba aquí, a la costa Jònia, amb la capital Efes. Aquí, quan explicarem que volem les imatges de les diferents deesses que avui us exposaré, hi haurà una deessa molt important que és l'Àrtemis Efèsia. No li digui això perquè recordin això. Perquè aquestes colonitzacions, ells, aquests colons, viatjaven aquests mariners sempre sota l'advocació d'una deessa. I tenim documents, com cita Estrabó, que aquesta deessa, els va, la imatge de la deessa, amb una xoana, segurament una xoana és una imatge de fusta. Va navegar fins a Mesàlia. Mesàlia és Marsella. I llavors, de Mesàlia va passar, perquè Empúries, gairebé segur, és una derivació de Mesàlia, Empúries, que està aquí. Vale? Per tant, aquesta deessa hauria anat aquí. Empúries, perquè recordin una mica la situació idílica i paradisíaca. I llavors tenim, al costat d'Empúries, tenim Ullastret. Ullastret és una ciutat emmurallada ibèrica. Totalment ibèrica. Aquí es creu, això és una simulació, Una simulació, que hi havia un santuari. Aquest santuari creuen que estava dedicat a la deessa Demeter. Com veig també endavant veuran, hi ha uns pelaters eren uns objectes de culte per posar-hi l'encens. I de vegades també, en el cas de Demeter, hi havia uns foradets damunt per plantar-hi espigues, perquè Demeter era la deessa del cereal. La Ceres romana, és la Demeter grega i després la Ceres romana. Aportacions de la colonització grega a la civilització grega. Evidentment n'hi van a moltes. Organització de tècniques comercials, la llengua encara que els ibers tenien la seva llengua, amb els que destinatari, que serà interessant que després veiem els himnes aquests, que els he parlat amb molts de vostès, perquè veuran que s'estaven signant-hi idees, Tècniques artístiques, sobretot la ceràmica. Que no tenien ceràmica els ibers, sí que tenien ceràmica. Tenien el torn, coneixien molt bé el torn, coneixien molt bé els seus objectes de ceràmica, fins i tot hi havia llocs especialitzats en ceràmica, un estret, per exemple, hi havia, però què passa quan ve la ceràmica grega, la ceràmica d'Atenes? Doncs, com que hi ha una ceràmica tan preciosa, com també l'Etrusca. L'Etrusca és un poble que està a Itàlia. Doncs, tots aquests utensilis de ceràmica són o objectes de culte, o objectes d'intercanvi, de luxe, si algú vol fer algun regal amb un geràcter local, li pot regalar un objecte de ceràmica. O, al contrari, aquest geràcter local pot comprar ceràmiques per el seu ritual funerari. Això és molt interessant. Pel seu ritual funerari. Perquè els rituals funeraris i els objectes que es troben en les tombes responen a la categoria dels dies enterrats. I aquests enterraments ibers es fan per mitjà de la incineració. Primer es perfum el cadàver, després es crema amb una tela de foc, una gran diada de foc, i llavors dintre del foc s'hi tiren i s'hi llencen trencats els objectes de ceràmica o els objectes del carrer que l'han acompanyat. Clar que passa, estan mal guardats pel foc, però sempre val més tenir uns trossos de ceràmica i després poder-los enganxar que no tenir res. Per tant, totes les tombes d'aquestes, que n'hi ha moltíssimes al llarg de tota la, des de Marsella fins a Rajagavi, han estat plegats de tombes, n'han trobat moltes, i les quines trobaran de cementiris sota terra, amb quantitat de ceràmiques i d'objectes bèl·lics de la guerra. Llavors, el que a nosaltres ens importa és els mites, que també van molt lligats amb aquests rituals, perquè hi ha invocacions a les deretes, segons el qui és mort, que té l'invocació amb una deresa o una altra. I dintre d'aquestes tombes, què és el que s'hi han trobat? Les grans dames. Tots els cèdols que van començar a venir aquí a fer prospeccions van començar a dir la dama, la dama, la dama. Bé, ve de madame, no? Com la dama d'ells. Però llavors resulta que n'hi ha per tot. Hi ha la de Barça, hi ha la del Fúria, hi ha moltíssimes d'aquestes dames. Amb actituds assegudes, sedents, o també actituds hieràtiques, dretes, oferint, de vegades dintre del pit i tenen forats per poder fer ofertori, i n'hi ha d'immenses, d'un metre i mig d'alt, com és la del Cerro de los Altos, a la sèrie. Bé, tenim els diversos indiquetes, però els indiquets són els realment els que estan a l'àrea, que ara nosaltres és Catalunya. Però dintre d'aquests indiquetes n'hi ha moltíssims. Hi ha nom laietat, els indiquetes de dalt del nord, que són els d'Udestret, els Ibers Sabons, que són els de Lleida, i bueno, n'hi ha moltíssims, i aquests laietats són per aquí i el Maresme. Per tant, tenim que el mite és un relat que viatja, això és molt important, que canvia, que és versàtil, i com venen els canals d'infusió per intercanvi comercial, ceràmiques, monedes, sobre les monedes hi tenim moltes imatges de grites, moltíssimes, monedes, hi ha seques aquí en Foyo, va ser una de les principals seques, i a Baixa València també. Música, instruments, tenim els grans instruments, els grans danses, instruments que acompanyen a les deretes. Llavors, què vol dir la figura aquesta específica que els deia a la deresa mare? La mare notícia, evidentment. La mare història, la filla ve de la terra, que ens protegeix, sobretot protegeix, fertilitza els camps i afavoreix la fecundació femenina. És molt interessant, perquè tan important és que puguem menjar com que puguem tenir fills. Per tant, aquestes deretes estan dedicades a proveir el cor de la terra, el cereal, la vinya està dedicada a un déu que és Dionís. Per tant, el déu és el déu del vi. Però la deessa del cereal és una deessa, una imatge femenina. Aquestes deesses, tenim aquí una mica de quadre sinòptic. A Grècia, per exemple, les principals dèmetes serien Zeres, o Zeres, que és de cereal, Cerdanya, Artemis, que aquesta ja li faré la distinció amb Diana, perquè aquesta primera Artemis de Sèpia és una deessa mare. I després els romans van adoptar la Diana, que és la de la segona fase, cap al segle VI, a Grècia va canviar el concepte i en comptes de ser una deessa mare que fructifica, li va ser una deessa caçadora, que és aquella Diana que trobem amb les feixes i el percaix. Tenim l'Àrtemis de Sèpia, perquè vostès ho puguin tenir ben clar, i l'Afrodita Venus. Qui és l'Afrodita Venus? Afrodita, la grega, nascuda de l'escuma del mar, i després estava com la tenia en els romans, que era la Venus romana, la deessa de l'amor. I la Hera Juno, que la Hera, l'esposa de Zeus, la famosa gelosa Hera, que implanta la legalitat del matrimoni. Ho vol fer, però sempre es troba frustrada i sempre està molt enfadada, perquè no li surt a compte. Llavors, el Fiba tindrà una deessa que invocaran i després, quan espero tenir temps de poder, que tot ens vagi bé i puguem cantar el himne, veuran que ens dediquem a una tal Yuskir. Aquesta Yuskir, ja ho avanço una mica, estaria lligada i vinculada a la Juno. Aquí la Teresa Mare, els antics principals. Tenim la Cibeles, la Cibela, en català, Cibela, la Hera Juno i la famosa Esterter, aquella reina fenícia que la Bíblia condemna. Fixi bé en les Cibeles, que són importants, dintre de les deesses mares. Deesses mares, continuem, ja més evolucionades, aquelles que diuen les nens específiques, les nens antigues. I aquí hi hauria ja la mare d'Euskadi, la deessa mare d'Euskadi. Això és una simulació, perquè ells encara la veuen dintre d'una cova. No han necessitat mai cap imatge, perquè se l'imaginen a dintre d'una cova il·luminada. Després tenim la Venus Afrodita, aquesta és la Afrodita de les velles naltes, tenim la Tèbia i tenim la Deneta, que vol dir que força antigues de cereal. La mare de la natura, aquesta és una deessa mare. Aquesta sí que és una deessa antiga, antiguíssima, però pròpia i històrica. Això es relava en la memòria de molts anys, això vol dir que els barcos tenen un panteó molt ric, perquè tenen una estatit mil·lenari, que és la mare. Llavors aquí tenen la pràctica, aquest signe solar que dona la volta, és rotatòria, és una creu rotatòria, i quan va cap a la dreta és la vida, quan va cap a l'esquerra és la mort. Aquesta deessa és la deessa del cel, de la terra, de l'aigua, o és tot. Estos bascos d'aquestes bascos que es diuen el lauburu. Lauburu vol dir quatre caps. Es troba a la cova d'Amboto. Afavoreix les collites, ressuscita la vegetació, dirigeix el sol i la lluna i també el món subterrani. És a dir, és una deessa global. La cova aquesta es diu Mariurca Comea, la cova de la deessa mare. I com els he dit abans, puges a dalt, entres al muntat de la roca, és una roca que està a 1.300 metres, i a dintre hi fa un tall, i hi ha una cova il·luminada, i des d'allà hi ha com un balcó que il·lumina tot el paisatge, però la deessa se l'imagina que està projectada en una paret, i sempre s'ho han imaginat així, i aquest és un dibuixant contemporani que l'ha il·lustrat així. I ara ve la gran mare, aquesta és la gran, la magna mater, que li deien els romans, és la Cíbela, que en Antònia es deia la Cíbela. La Cíbela era la gran mare, tan mil·lenària, que s'adorava una pedra negra, a Pesinunte. Era una pedra negra que, asseguren que era un meteor. Llavors, els romans, en la Segona Guerra Púnica, per demanar-li, advocar-la i demanar-li ajut, van enviar tot un destacament de guerrers a Anatòlia, perquè protegien un cos d'aquesta pedra. com si fos tan fàcil. Però si sí, em van portar bé, eh? Perquè si no, malament. I llavors ells em van construir moltes imatges i veien que aquesta nativera els protegia. Però, què passava? La pedra negra, com veuran i explicar, aquesta deessa s'envoltava d'un sacerdot. Eren els Kuribans. Aquests sacerdots pertanyien a l'altra noblesa, sobretot a Roma. Però els també eren d'Anatòlia, eh? Els Kuribans ja venen de la província d'Anatòlia, la llar de la gran deessa. Ballaven, i mentre ballaven, tenien uns ritus sagnants i violents, se masculaven. I la sang que feia a terra servia per generar la terra, perquè la terra tingués fruits. Aquest rite tan barbar no va guanyar a Grècia, però els romans els agradaven aquestes cosetes i la van adoptar. Va ser una de les seves grans deesses. I quan Octavi August va venir aquí, la van posar com a culte. I d'aquí ve que fins i tot escriu que a les afores de Barcelona hi havia una imatge. Això ho he de corroborar. Hi havia una imatge dedicada a la Cibela. I evidentment el neoclassicisme de Madrid la va adoptar i la tenen al mig de Madrid. Quatre. Aquí hi ha la famosa Venus. Aquesta és interessant des del punt de vista. És una deessa, evidentment, de fecunditat. Ens hem de posar en el registre de 2.500 anys enrere. La societat antiga, per ella la fertilitat, la fecunditat, era un honor, no era un pecat. Això ho hem de tenir molt clar. Per tant, s'adorava la fecunditat i es dedicava al ritual perquè les dones fossin menys fecundes. Eh? El fàbulos s'adorava al fàbulos, amb postures epifàbiques. S'adorava el ritual que potenciava la sexualitat per poder tenir més progrés, més fills. Perquè més fills també volia dir més poder. Eh? Llavors, aquesta deessa, la Afrodita, a tot allà del Mediterrani, té santuaris. Per què servien aquests santuaris? Eren santuaris que eren llocs de llibertat, d'intercanvi comercial. Per tant, els mariners que tenien prohibit la relació sexual quan anaven en els vaixells, ells esperaven tornar a port. El santuari era un lloc lliure, no estava obligat a educar jerarquia local. Era un lloc d'intercanvi. Però en aquest santuari s'hi practicava la prostitució sagrada. I hi havia fins i tot decrets que obligaven a les dones i a les filles dels nobles a prostituir-se una vegada l'any o dos en els temples. Aquests temples de prostitució n'hi havia a Fenícia, a Tir, n'hi havia a Corint, a Xipre i sobretot es parla de Gaia, de Gaia. Llavors, en aquestes prospeccions, les primeres prospeccions arqueològiques que es van fer a la península ibèrica, va venir un alemany, Schutten, als anys 1920-26. Aquest va ser una crònica de Lier, on es parlava que al llarg de la costa hi havia aquests santuaris. Des de Portendes, a Dènia, i després a Càlix i a Dau, a Irún. I Xucas se'n va anar a Irún a buscar el santuari de la deessa. Va estar allà una setmana, fins i tot que treballava els obrers el cap de setmana, per buscar el santuari. Fins que va trobar una petita ermita a dalt d'una muntaneta. I llavors ella ja va estar molt content, perquè va dir, això devia ser el santuari de la deessa. Bé, això queda en dents de dir. No sé, no hi ha tampoc uns testimonis molt fèients que ens facin pensar que hi havia un santuari dedicat a res. Però ens ho va creure i ho va començar a divulgar. Aquí hi ha Artemis Efèsia, aquelles abans que us he parlat. Primer, una gran mare, la mare que vos poseu. I aquí hi ha l'escrit del Dragó, que diu: a totes les colònies de Natàlia es venera Artemis, per damunt de qualsevol altra divinitat. I els que viuen, així com també el seu culte, es mantenen idèntics que a la metròpoli, és a dir, a la metròpoli i sobretot a la ciutat d'Efes. I apunta possibles santuaris: Sant Martí d'Empúries, Roda i Amenoscòpion. Sant Martí d'Empúries, estan els arqueòlegs són molt prudents, prudentíssims, perquè fins que no troben pedres, ells no diuen res i no sabem res. Fins que no troben documents, no volen mullar el pis, i Sant Martí no volen fer cap pis. Però, a mi, jo us faig molts estius al costat del museu, i m'han acompanyat amables i m'han ensenyat unes pedres que tenen, i després hi ha unes extints, que es van trobar en l'església de Sant Martí d'Empúries, és a dir, l'antiga Pariòpolis. I llavors allò, i al trobar-se sota de l'església, al fer obres, van començar a numerar, van fer obres i van sortir uns capitells jònics enormes que els tenen al Museu d'Empúries, i després les escrim. Llavors és això els fa pensar, lliguen aquestes trobades amb el text d'Estrabó i llavors diuen que és molt possible que allà, quan ells ho diuen, és que hi ha moltes probabilitats. I aquest el temple dedicat a l'Àrtemis Efèsia. Representada també en pedra negra. La veuen, està representada en pedra negra, això és una de les imatges romanes que van fer sobre aquella roca que els havia dit que era un meteòric, que la van anar buscant a Tòria. Aquí tenim la famosa galleta, aquests podaters que els havia dit abans, que es guardava les cendres i se n'han trobat molt a un estret. I aquests podaters se'n troben molt a dintre de les coves. Expressa el dol, de vegades també va a l'espira de dol. Llavors aquí hi havia també una mica un mica de les verges negres, no? De què? Després hi pot haver, al llarg de la història, un sincretisme que faci, que traspassi des de les antigues societats en el nou cristianisme i que la imatge de la verge es pugui representar en negre. Tenim aquí al nostre país morenetes, no? Tenim morenetes, la imatge de Núria, que abans era negra, ara no, però abans era negra, i fins i tot en tenim a Colònia. Llavors tenim una altra concepció. Aquesta Tanis es tercer, la Tanis seria la deessa dels cartaginesos, els cartaginesos són els hereus dels fenicis, la tercer és Fenícia, és una deessa, com igualment, la mateixa excepció, facultat, fertilitat, santuari de prostitució, i que llavors passa a la Tanis. El primer santuari, les primeres evidències històriques que tenim de la Tanis són a Eirina, Eirisus, que quan els cartaginesos i els fenicis van fundar Eirina. Per tant, allà han trobat moltes evidències de Tanis. I aquí m'agradaria que ens fixessin una mica amb aquesta rosa ceràmica trobada a l'Alcúdia 10, perquè és molt interessant. Tenim aquí el llop, l'imatge del llop. El llop és un animal que acompanya el mort dins amb un rite funerari, psicopompo, perquè acompanya l'ànima del mort. Per tant, aquí en tenim dos d'engegats, allò. I després tenim la deessa, que si vostès han vist una mica Picasso, ens recorda una mica les pintures de Picasso. Picasso va veure molta, i tot el que deia era com les coses que sortia, perquè hi va veure molta ceràmica i deia. I d'aquí ens va treure moltes conclusions i després ho va educar. Si ens mirem bé aquest dibuix, la pintura i el dibuix de Picasso ens serà força familiar. Això també és igual que quan hem dit l'Acta Nicotèria, aquesta, veuen aquests crits aquí? Hi ha unes teories que diuen que pot ser el pit femení, com a voler de fecunditat. D'altres que són dàtils, d'altres que són testicles. Bé, tot està bastant relacionat amb la fecunditat. Aquesta mateixa imatge, jo no l'he posat al PowerPoint per no fer-ho tan llarg, però Dalí té moltes variacions sobre aquest tema. Sobre el tema d'una deessa, una imatge femenina, amb els mateixos pits. El mateix. El que passa és que hi ha els pits més grans. Dibuixa, no pinta, dibuixa. Però no, no ho he posat, perquè sembla de vegades distorsionar una mica, no? Per tant, la tan inferior de dreta també dels feminis, que treballa de sempre amb moltes flors, amb molta de rodes, també, i correspondria a aquesta idea de profunditat. I ara tenim la famosa llum. La llum trobada a l'Alcúdia Verge. Seria costat de la tan trobar la dama, la dama d'Èrica. Veiem que és una deessa asseguda amb ala, alada, una gran majestat, una deessa també 1,30 m, i dona la imatge aquesta de protecció, d'amor, de profunditat també, de mare, de gran mare que ens ajuda. Bé, per tant, tindríem la llum, una deessa idèrica, a la recerca de la gran mare ancestral idèrica, cal distingir la dificultat d'interpretació dels testimonis epigràfics, esclar, no tenim documents que ens diguin. La llum era una deessa idèrica. Què és el que tenim? Fragments que invoquen amb el nom Llunstis. Si tenim Llunstis, i llavors ja sabem que hi ha una deessa, Juno, que es deia Llun, també, llavors, vol dir que a l'època dels romans hi va haver un sincretisme. Però que aquesta Llunstim ja era una deessa que tenien els llibres romans. El que sí que s'han trobat són esteles amb el nom de Ifnoni. N'acaben de trobar una, hi ha un gran estudi sobre això. Bé, llavors tenim obre dos d'aquestes, al voltant d'aquestes deesses, que és el que s'hi celebrava. I per nosaltres, per la nostra cultura, hi ha una dansa molt particular que també està a la nit dels temps. Quina és aquesta dansa? Les danses de mans entrellaçades. Les mans entrellaçades ja veuen per on vaig. Va, finalment, a la campana. Són danses circulars, sagrades, que connecten la Terra i l'univers. Són vehicles de pau i sanació. En els rituals, els redors de les imatges intervenen com a vies de transmissió de les forces divines. Les primeres cultures agrícoles mostren una imatgeria explícita. Danses que imiten la pluja, abundant en cimeres enfrontades a l'ençaire, i circulars formant rotllanes concèntriques. Aquest darrer model el trobem en representacions referides a la gran mare. Tenim la màgia del cercle, jo vaig triar aquesta frase, qui és el del cercle, desafia la mort. Perquè és una imatge molt, és una frase literària, que el cercle en les cultures antigues té una significació i un simbolisme molt especial. Un simbolisme de pau, de l'eterna retorn, tot retorna, la primavera que retorna, el món quan s'acaba torna a retornar, la reencarnació de l'ànima. Per tant, el cercle és un símbol molt interessant. Tenim aquí una dansa sexual a comú, amb símbols i fàlics que ballen al voltant tots agafats de la mà. Aquí, a les bòlides, a Grècia, en tenim una altra, 10 agafades de la mà amb una ceràmica. I aquesta, ja n'he posat 3 perquè vegin que són antiquíssimes aquestes danses, de Ponte del Rei. Per tant, aquí tindríem 15.000 anys abans de Crist, o 16.000 anys, les cultures paleolítiques. Aquí tindríem el segle 8 o 9 abans de Crist, i aquí tindríem el segle 7 o 6 abans de Crist. I ara aquí hi ha un tema molt delicat, però és un tema suggeridor. No cal tampoc defugir-lo, perquè ja tenim una segona setmana, que és una dansa de mans entrellaçada. Per tant, jo he portat unes quantes teories sobre els orígens hipotètics de les sardanes. I aquí, evidentment, hi ha moltes teories. Frederic Mistral visita l'Empordà el 1868 i en mira la sardana i conclou que la sardana és d'origen grec. Això va dir un personatge tan interessant com el provençal Frederic Mistral. Després, l'Alexandre de l'Orfeu, el doctor de la matemàtica de la història, es decanta pels seus orígens medievals. En lloc de dir que és un, l'Alexandre de l'Orfeu és un historiador emmirallat per la Catalunya que sorgeix de l'edat mitjana. Dalí. Dalí, com que deia sobretot, va accentuar i va dir, mira, si els fenicis ens van portar al comerç, doncs per tant, són els inventors de la sardana, perquè així com es compten els diners, la sardana també compta els passos. Per això, a punt de connexió entre les danses del poble ibèric i que les portes a la història de l'Empordà dona una teoria molt maca sobre com a dansa de fertilitat, no? I llavors ell, en aquella època, es fixa en la sardana que només té 24 passos, i vincula la clau solar amb l'antiga sardana. 8 de curs i 16 de llarg. Els curs a la nit i els llargs a la zona solar. I després, poder, també m'ha interessat portar un trosset de la Ilíada d'Homer, perquè deixin que hi ha a la Ilíada d'Homer també explica les danses entrellaçades. Vulgar tracta un poc igual el que la tracta dreta forma d'edre. Verdes i joventents agafats de les mans, corbeixen els peus en terra, després tot el cor gira la roda com la d'un terrissatge. Homer i Lluena tan feta. Bé, i llavors aquí, doncs, una sardana amb un calatos, calatos és una ceràmica grega, en forma de sombrero, uns dansaires que ballen al so de la flauta doble, que és l'olor, i que ballen, s'aixequen el peu esquerre. Això dona un sentit molt gran de moviment. Aquest és el calatos, veuen, perquè en forma de copa és una ceràmica, un pot de ceràmica, trobat a Líbia. I aquí tenim una dansa, crec que és igualada. Aquí ballant amb un poble amb una plaça d'un poble de Catalunya. I ens agafem ben fort les mans. Aquí hauria acabat una mica l'exposició del PowerPoint i ara, si ens permeten, vindrà la segona part, que serà la part dedicada a la música. Llavors, hi ha una societat de Terrassa molt interessant, molt dedicada, molt devota, de tot el que fa referència als ibers. I l'any passat em van demanar una conferència sobre la música a Grècia. I després, mentre estàvem dinant, amb el senyor Antonio Camós, també al davant, i el director del centre, Enric Santa Eulària, em van demanar que posés música a un llibre de llibres, que evidentment uns fragments de lletra en vida. Però jo vaig dir que això era molt difícil, perquè jo no coneixia quines notes musicals podien tenir un divers, perquè aquí hi ha molts problemes amb Grècia, amb la música grega i tots els testimonis que nosaltres tenim, com un dia jo fer una cosa sobre Olivet. I llavors, no, tu mateixa ja veuràs, quan passàs una mica, i mira, l'única cosa que jo puc fer, dic és que si em porteu aquests fragments, directint a l'Antoni Sacemó, dic sí, m'envien els fragments amb les síl·labes ben marcades de l'Iber, encara que siguin l'Iber, que jo pugui apoyar-me amb alguna cosa, suportar les síl·labes. I després, una mica així posat, amb forma de ver, dic, per mi, llavors la música em serà més fàcil, perquè jo aniré recitant allò i d'alguna cosa em sortiré. I, evidentment, vaig fer un exercici, em vaig posar sobre el piano, vaig anar provant, vaig buscar sobre la música grega que jo conec, vaig anar buscant les distàncies més evidents que poguessin ser en el text aquest. I ella i després ja els explicaré una mica com ho vaig fer, no? Els interro i després el ritme, sobretot si era el ritme més important i més usual que teníem els grecs. I fent aquesta remembrança històrica vaig trobar-me bastant còmode. I evidentment l'Antoni també em va ajudar molt i vaig consultar amb ell. La Carme m'ha ajudat moltíssim, ho vam començar a cantar, ho vam començar a provar i finalment vam veure que allò es podia presentar. I el dia 15 de març ho vam presentar a Terrassa, que feien la Cruella del Curs i va agradar molt, la veritat, no és fàcil modestia, va agradar, jo l'he de dir, i va haver sentit tot la nova premsa i així. I vam felicitar molt a la Carme, en vez d'arribar a fer surt en el diari de Terrassa, i li van fer una entrevista molt interessant, Bé, ara l'Antoni Sacemó els explicarà molt breument una mica els problemes d'aquella troba amb la llengua d'hivern, perquè fa molt que és un especialista, fa molts anys que s'hi dedica i amb una devoció extraordinària. Per tant, em vaig dir de ben tot, perquè si jo no hagués tingut aquests pendents, impossible jo de provar això. Jo m'he complat en els pendents. Antoni, si pots explicar una miqueta?
No tens el polifoli de la ceràmica aquella? No tens el polifoli?
Sí.
Per tot.
Aquest. Aquest. És on es van trobar un llibre. Ara ja els hi explicarà.
Molt bé, doncs jo ara parlarem d'història, perquè està tot el que s'ha explicat fins ara és tot el que sabem a través dels colonitzadors. Però el que hi ha aquí, i el que s'ha trobat escrit, està escrit, per tant, és història. És la primera història, les primeres històries que trobem ja dels ibers, perquè fins ara història dels ibers té que per ells mateixos no n'havia tingut mai. Però a partir ja dels fons escrits que s'han trobat i de la ceràmica, ja podem doncs, dir que tenim ja una estructurada, una llengua, i ja podem saber més o menys per què es podien interpretar aquests fons. Aquí veieu que és la incineració d'un personatge important. Això és una ceràmica d'importació grega, negra, en el qual podeu veure aquí ja 500 anys abans de Crist, doncs una civilització de Sant Jordi, perquè veieu, aquí hi ha el drac, hi ha el guerrer i a sota hi ha la rana. Doncs això hi ha 500 anys abans de Crist. Aleshores, el que ens interessa és veure que dintre d'aquesta urna, que era la urna on s'havien posat les cendres del difunt, apareixen tres rotllets de plom. Un és aquest de Tiral, el del mig i el de sota. Naturalment, tres ploms escrits per un personatge ja ens demostra que és una relació històrica que ens vol donar qui era aquest personatge, què realment havia fet. O sigui que ja tenim un gran escrit perquè hi ha un plom que fins i tot està escrit per davant i per darrere. O sigui, tenim tota una història ja que podem aquí trobar. El que més em va interessar, bueno, entre tots, perquè és un que és prou significant perquè es tracta de religiós. Està de religiós perquè el nom de Lluís Pir, que aquí ha parlat la Carme Rossinou, amb les deixes, que apareix en aquest escrit 7 vegades. certes ara estiguin implorant o demanant la deessa aquesta que faci que s'hagi càrrec del difunt. Això és, ja és un primer pas per veure la religió que ja tenim. I a més, comunicant el que havia dit Carme respecte a la part mediterrània que venien ja, que és el niu que venien de les deesses, la trobem perfectament, perquè ja aquesta deessa porta darrere el nom d'Atún. Atún el trobem també escrit en egipci, o sigui que ja està escrit i està escrit en hivern. Aleshores, tenim representat ja el nom de la deessa ja aquí, no solament perquè tu ja has fet vegades, sinó perquè ja diuen el nom d'Atún darrere. I no solament és aquesta deessa i un estil, s'han trobat una, la de Atún, també una altra, i també l'Aster Atún també s'han trobat. O sigui que vull dir que totes aquestes deesses que m'ho havia explicat la Carme, la trobem també en el món ibèric. El món ibèric ja posat com aquesta justícia és la més especial perquè la que més s'anomena en tots els fets comencen sempre amb justícia i ells dins, doncs és representativa del món ibèric. Aleshores, doncs, aquí veieu la complicació que es va tenir és, primer és traduir tots aquests signes en el qual surten aquí i després doncs, veure com es podia això representar en forma de vers perquè la Carme pogués musicar-lo. Aleshores, doncs, jo doncs, els vaig posar d'aquesta manera i ara doncs, us ho recito. Junts tira tuli, ni torba rei, orbitamos carric, us queït, junts tira. Aller, junts tira. Junts tira, borotar seguir, us queït. Junts tira, aver. Venturran a servir, or que hi va, ahir. Junts tira, junts tira, ahir. Com podeu veure, la quantitat de junts tira que surten aquí, doncs també ha de ser com una oració de les que podem trobar a qualsevol església d'aquí dedicada doncs, a Déu o a una verge, perquè és continu aquesta forma d'expressar-se. Aleshores, la traducció que he pogut arribar a fer doncs, ja és a l'adreça justícia, a fer el rendiment del pecat, del destí que ha estat un creient, que ha cregut justícia, cantem justícia, justícia, Bogotà, que és el nom del personatge mort, Bogotà ha estat atregut d'uns dies a punt-lo. Aquí no pagament de 30 monedes, cosa que és interessant veure que en aquella època ja 500 anys, o 300, 96, perquè clar, això podia tenir 500 anys a la ceràmica, però potser a la persona que la tenia aquella 100 anys que la tenia, no sé. Però de tota manera ja és bastant important veure que per 500 anys abans d'aquí s'ha perdut ja de 30 monedes. D'uns dies a punt. O sigui que veiem com s'està incorporant el nom de Justícia, s'està pregant perquè aquest mort, aquest incinerat, pugui arribar a la seva ànima doncs, a més amunt. Això és el que vaig preparar jo per la Carme, i la Carme em va fer doncs, una música preciosa respecte a tot això, o sigui que el mèrit és tot d'ella, perquè jo només vaig poder agafar doncs, aquest espai que veieu a dalt, posar-lo més o menys en vers, i després intentar interpretar-lo, no vaig fer res més. Però és un escrit, i els escrits és història. Vull dir que aquí sí que parlem d'història. Aquí ja tenim la nostra pròpia història, cosa que fins ara sempre l'havien tingut els de fora. A partir d'aquí tenim ja la nostra història. I com vaig dir, per acabar allò de la meva interpretació, és important allò que ho vaig dir una vegada, que el nom Iber no apareix en tots els escrits. Per tant, el nom Iber és grec. No és procedent d'aquí, sinó que ens el van donar.
Gràcies, Antoni. Bé, com que l'Antoni us ha explicat una mica, bueno, molt bé i molt callat, com era la composició d'aquest himne, començarem cantant-lo. Primer de tot, jo us hi explicaré una mica el que us he explicat abans de la música grega, com he agafat els intervals i els he acoplat. I una mica també els compassos. Veuran, encara que és una música molt senzilla, però veuran que hi ha compassos, perdó, binaris, amb el 2-4, i ternaris. Això és molt propi de la música grega. I després, aquest salt fa...
fa do. Per esempio, aquí, com que hi ha una invocació a la Jungstir, he procurat que aquesta invocació es anés repetint la mateixa música, que sempre que hi ha Jungstir aparegui les mateixes notes. És a dir, que quan dirà Jungstir, apareixeran sempre la mateixa melodia, perquè sigui una melodia guia, que ens guiï, perquè també servia per guiar, servia per demanar, per imprecar. Per tant, ara el que cantarem, Carme? Primer, els compassos. Segona, aquesta potser és la melodia que és més, com més assimilable, no? Perquè de seguida entra molt. L'altra és més senzilleta, la segona. Després aquesta ja la tornarem a cantar. Aquesta és una ceràmica de Líria. Si ho vols explicar una mica, Antoni, molt breu.
Bé, això és la ceràmica bilateral, i per tant tots els senyors idèntics estan a l'entorn de la boca, diguem-ne, de la ceràmica. Llavors, el que es va trobar aquí, la transliteració que té signat, era el que veu el companyol d'aquí, per discurs que es van fer que ja el que va fer il·lusió, tot i va passar-hi, va sumir-hi, va sumir-hi, dir-hi. Aleshores, aquí, aquesta encerra s'ofereix a un reguetor, a un dirigent, sota la votació d'aquesta il·lusió, perquè ja ens de la il·lusió sempre es trobem en tots els llocs. O sigui, la pròpia ceràmica és una votació. Aquesta, com en la sobrem totes dibuixades i escrites, no és per fer la servir un sol element, sinó que és una donació feta a la mesa, perquè els puguin aportar les noves, noves que els puguin associar. Aleshores, la traducció que vaig conèixer és trobant aquí, no és que sigui exactament aquesta, però és la que més aleshores va trobar doncs, en aquesta. Salutacions, perquè quan curs, comença tot el que comença a ningú i doncs salutacions. Em va, se li diuen que m'angure. Llavors, que són salutacions que diuen jo, tot la senyora, honor i amor, digna, llum, font de tot, font de tot, de tot.
Veuen igualment aquí, tornem a trobar compassos binaris, compassos ternaris i també aquest salt de cinquena, un altre de quarta, que això és típic de les cançons gregues. Veuran que aquí no hi ha armadura, això els qui sàpiguen una mica de música, perquè la música grega es fonamenta sobre el melodisme, que vol dir que la música no té alteracions, és la modalitat, la modalitat sense alteracions. Per entendre-ho més gràfic, és com si només toquéssim les tecles blanques del piano, que no toquéssim mai les negres. Ells es fonamentaven més amb el modalisme, que en deien, que és la música blanca. Gràcies, espero que els hagi agradat, com sembla, i veuran que aquesta segona té també, encara que no sigui tan llarga com l'altra, però té aquest aire mediterrani que ens recorda una mica la música grega. A mi m'agradaria acabar repetint el primer que hem cantat, perquè, no sé, com si vostès ho volguessin recordar tot anant a l'autobús o al metro. Sí. Moltíssimes gràcies per la seva atenció i espero que el tema de les deeses mare pugui repetir moltes vegades i puguem anar cantant molt dignes. Moltes gràcies. Joaquim Mullan m'acaba de dir que sembla que hi ha una mica de marxa de temps perquè pensàvem que el col·loqui no seria possible. Però si tenim un, encara que siguin pocs minuts, hi ha alguna pregunta que puguem respondre o puguem aclarar alguna cosa que m'hagi quedat prou clara, doncs estem a la seva disposició, però això sí, hauria de ser una mica rapidet, perquè ens trobem fora d'això.
El segle és aquest? De Figaner. Això és el segle cinquè, sisè abans de Crist. Abans de Crist. Cinquè, sisè, abans de Crist.
Entre la Mediterrània que es venia de fora amb la pandèmia.
Sí. O una altra pregunta, sisplau, digues en Toni.
Hi ha alguna relació de la llengua que es queda amb la llengua
i sí, sí que hi ha una relació. Sí, quan es va xupar, va ser un dels primers, que van dir que l'Iber era el pas, era el descendent de la llengua llengua. Això va ser una teoria, però després amb el temps no van estar d'acord per raons que fora ja lingüístiques, sinó perquè no van veure bé que el basc tingués a veure doncs, el resta de tota la península i no ho van acreditar. Però després també fa set personatges es van voler traduir, els que es van trobant tot això que ho dic, a través del basc, naturalment, amb la llengua basca actual no van poder treure res, gairebé. I aleshores, també ho vam fer com una mofa, perquè vostès, aquells interpretors deien que estrenem, ens trobem, anem a fer un cop de vi, això, els estrictes, no podia ser. I ho van traduir, i eren senyors de les persones que eren acadèmics, en el qual la teoria i la llengua basca doncs, va quedar per cap. Però, després, a mi mica, es va anar resolvent, perquè hi havia coses en les quals sí que ja estaven era molt evident que hi havia moltes paraules, moltes formes de sufixos i de la mateixa llengua, la composició de la llengua era igual que la basca. O sigui, no hi ha restriccions, el basc no té restriccions, necessita també moltes formes davant i darrere, té molts sufixos que són igual, paraules que també s'assemblen, hi ha la falta de l'aigua que no pot la fer. En fi, seria una sèrie de coses que diu que si no era igual, era molt semblant. Si no era descendent, si el basc no era descendent de l'Iberi, almenys era germà. L'antic basc, clar, estic parlant del portuari. El basc es parlava fa, en època fem, fa 2.500 anys, clar, no pot ser igual el basc d'aquella cosa com el basc que es parlava. Igual que ara el català no és igual que el llatí, ni molt menys. Doncs igual passa amb el basc, evolucionant. Clar, hem de trobar llavors el basc antic per poder-ho trobar. Això és difícil, perquè el basc és una llengua que ha agafat paraules del llatí durant tot molts segles i aleshores hi ha potser només un 25% de paraules genuïnes pròpies basques. Les altres són agafades i que s'assemblen, estan revestides i que costa molt d'estudiar-les una de les altres. Però al conjunt hi ha moltes coses que sí, i sobretot la toponímia dels noms nostres de Catalunya, el substrat, que tenim moltes paraules del substrat que són preromanes, que ja tenim com unes 200 paraules, i que això ajuda a substrat, la toponímia. I a més, la llengua basca ens pot anar ajudant a poder traduir totes aquestes coses. No hi ha cap diccionari que acabi paraules preromanes. O sigui, jo, com podeu trobar un diccionari a cada vista, que podeu trobar del català, del castellà i del portuguès, totes les paraules que us haurien d'ara, hi ha un diccionari d'això, però en canvi no hi ha cap diccionari que parla de paraules preromanes. No n'hi ha cap. Vaig haver jo de fer-les, anar uns quants mesos, anant estudiant tots els diccionaris, etimològics, i aleshores trobar tota una sèrie de paraules del substrat. I aleshores em vaig adonar que hi havia moltes paraules substrats que encara conservem i que les diem, si més no, estan escrites en el diccionari. A través d'aquestes paraules són les que podem anar trobant, fent un link amb aquestes paraules que s'ha trobat aquí, que s'han pogut llegir, perquè clar, primer va haver-hi tot un problema de transliterar tots aquests signes que hem vist abans, s'han de saber quins fonemes teníem, com es pronunciaven aquests fonemes. Això es va començar aquí i aleshores doncs, es va poder llegir. Una vegada llegit, hem de comparar en quines paraules, si tenim nosaltres en català, com el català antic o evolucionat, que se'n pot estudiar, si tenim alguna troballa d'alguna paraula, i n'he trobat moltes. Clar, no poden ser, algunes poden ser coincidències fonètiques, però altres poden ser la mateixa paraula que tenen. I aleshores, a través d'aquí és quan es pot anar en mirant en mica en mica. I és aquí, però, el camí, és aquest.
Perdó, a mi m'ha semblat volar sempre similituds a l'escriptura lliure i a l'escriptura de comerç. Com que tenia una escriptura que es diuen a la batalla,
és allò que dic, que naturalment, que no l'escriptura... No,
que no,
l'escriptura...
La grafia.
La grafia ens ve, l'alfabet ibèric és el llibre. O sigui, té un signe per la vocal i un altre signe per la línia. O sigui, la R, la S, la M, tenen un sol signe. I la vocal també. I per totes les altres són símbols. Per la A tenen un signe, per la B tenen un altre, per la B un altre. En fi, per aquest sistema és propi de l'idea, que també era propi d'algunes llengües que vivien.
Sí, perquè després ja, el clor hi ha molt.
Porque mi dinero es de su vida, però gràcies a mètodes comparatius amb el bar i amb el substrat podem anar buscant aquesta traducció. O sigui, no tenim la pedra rosseta, la gran pedra rosseta de l'Egipci, però tenim petites pedres rossetes que ens van aportant coneixement. Hi ha molts noms que els mateixos colonitzadors romans i grecs ens diuen que a Espanya els tenien aquests noms que surten volien dir això. El nom de pa, per exemple, volien dir pedra. I a mi tenim molts noms d'acotomia, que van ser per pala, per amor, i blanc, palanca, tot això que posen noms, com que ho dic bé, un palacurge és una pedreta d'or, a més el nom de palet, que nosaltres tenim, és una d'aquestes paraules, procedent de l'idea, un palet és una pedra il·lusionada, i llavors doncs una pala és una pedra, o sigui que està molt clar. I molts exemples ens ho diuen ells mateixos, nosaltres ho diuen moltes vegades, el nom de vi, el nom de vi a Espanya era vaca. Per tant, tot el que va relacionat amb nom de vaca, vol dir, o sigui, de gràcies a un, que són una bagassa, la senyora que anava a la part perna, fins a un vaot, que és el raïm que surt, doncs tot això té a veure amb el nom de vaca que ens surt en la idea. I el nom de vaca, aquest déu que era Dionís, resulta que també en deien vaca a l'estranger, que aquest estranger era un altre. I aquest déu vaca, doncs, com feien els romans, el portaven tots a la metròpolis, a Roma. I llavors, clar, sortia el déu guapo també com fos romà. Moltes vegades no són romans, sinó que són de tota l'àrea mediterrània. És d'estar als cims, fins i tot. Doncs bé, doncs, aquí tenim moltes paraules que els mateixos pronunciadors ens van donar el que volien dir. I gràcies a això també veurem. Hi ha historiadors, quan vam parlar aquí de l'emperador, que havia estat a Tarragona i tal, i que tenia una dificultat en anar a l'alabo, doncs llavors es va dir que hi havia una paraula en idea que deien això, que era duleta, una duleta, doncs és això. És una banqueta, un senyor, la senyora Piqueta, que era la segona de la ciutat. Aleshores, això és una paraula idèntica que deia duleta, o sigui que és una gran d'espanyol. I gràcies a aquestes petites aportacions que dic, com petites pedres rosetes, podem anar fent un diccionari. I que la cosa tan sortint coses. I si no tenim les altres paraules, en quin treu un temps podem més o menys saber de què parla. També el baix, naturalment, ens ajuda molt. Aquest índex que em diguis hi ha una paraula clau, que és aner. La paraula aner, actualment, és doncs el baix no és així, però hem de saber que el baix és una llengua que evoluciona també, que va ser ena, ens deien en termini de vocal, taula, llavors aquest aner s'ha de ser aer. I ara ja dic, busqueu un diccionari, veureu que posa, doncs, l'himne de sagrat o l'himne religiós, que és precisament el que s'ha fet aquí. O sigui que, entre una cosa i l'altra, doncs, anem trepent i anem trobant, doncs, què és el que volen dir. Ah, la gent vol, tenen cap.
Antoni, vol una... Podria fer una pregunta? Digui, digui.
De felicitar, Antoni.
Gràcies,
de felicitar, Antoni. Però és que està aquí, fora de l'any. I aleshores aquesta relació entre totes aquestes grans mares, el tema de Mauri Mari, Mare, mare, sí, justament. Hi ha la mare de les malgaies.
Sí?
Acentuat. I aleshores aquesta derivació de les gràcies negres, que d'aquí se n'ha parlat molt, que diuen que són magnífiques.
Sí. Lo de les verdes negres...
Aquestes gràcies, sí. Que són mare de... solen ser mare de Déu trobada, algunes que ha fet no són negres, com ho sabem, la de Montserrat no és. Però hi ha una tradició de cop,
sí.
De totes aquestes, la gràcia, totes aquestes gràcies són mare, amb el nen.
Sí.
Almenys
sí. Sí. A veure, la gran mare protohistòrica està lligada a la Terra, completament per la Terra, a la Terra física.
Sí.
L'Estònia, és l'Estònia.
L'Estònia no és una gent carnal,
no? No, l'Estònia, la Terra. Llavors, una manera de representar la Terra fèrtil és amb la lladró. La Terra negra és la Terra que és fèrtil, que dona més fruits. Llavors, clar, evidentment, tot això són analogies que fem, si tenim Egipte, la Isis, també està representada en negre, moltes Isis. L'adoració dels egipcis també és la terra negra, amb el llim. Llavors tenim aquesta gran mare, la Magna Mater, la Tíbali, que està representada per una pedra negra, però enorme, enorme, molt gran. Llavors sembla que aquí s'inaugura una tradició, perquè l'home és un creador de símbols, però també és una ment dinètica, és a dir, que un símbol hi pot haver un símbol que agradi i que arreli i un altre que no arreli. Pot ser molt bé que aquest símbol de l'arregló, que coincideix amb moltes deesses mares, tingués una significació molt important a les societats agràries. Llavors, clar, qui posa la primera pedra, el fonament? És la gran societat agrària. Nosaltres som producte de la societat agrària, no som producte de la societat nòmada, sinó que som producte directe de l'agrària. Si dintre de la societat d'aquestes agràries, 15.000, 12.000 o 10.000 anys abans de Crist, hi ha aquesta veneració per l'anadró, i aquesta nadró s'associa amb una mare que és fèrtil, una mare que ens dona la fecunditat, que ens protegeix, que quan tenim fills la invoquem perquè els parts funcionin, que també és la deessa de la sexualitat, però que està molt representada per la nadró. Doncs és com una tradició, com una cadena que ve del llarg dels anys. I llavors és molt normal que després de la caiguda de l'imperi romà, quan el cristianisme adopta moltes estructures de l'imperi, la jerarquia de Roma adopta moltes jerarquies de l'imperi romà. I perquè no pot adoptar també símbols escatits, que de bona manera s'associen. Perquè una de les coses importants a distingir és que totes les deesses i després les mares de Déu trobades en el nostre Pirineu coincideixen amb moltes coses. La cova. Totes hi ha la cova. Què és la cova? La cova és la matriu de la mare. És la matriu. L'aigua. L'aigua es troba en la matriu de la mare. I aquestes coves estan rodejades d'aigua. Sempre hi ha una font al costat. La llum, la terra, tots aquests elements ens fan pensar que per què no hi pot haver una continuïtat històrica, independentment de que hi hagi una verge que porti un fill de Déu al món, que això és la creença particular de cadascú, no? Però des del punt de vista històric, per què no hi pot haver una relació? Jo li he d'estar clar, digues una cosa.
Fem l'última pregunta perquè haurem d'anar a tancar.
La negró, de que la negró és un tipus tan terrada negra.
Ah.
clar.
I el nen està dintre del ventre en foscor.
Exacte.
Com que són, clar, al principi no devien tenir gaire clar això de néixer. No devien tenir gaire clar quin era el fenomen que després treia la llavor i treia el blat que li permetia viure.
Exacte.
Clar, llavors tot això que s'obria de la negró.
Exacte, i també en aquesta societat què trobem? I en totes les mares. També trobem l'idea d'enterrar durant els mesos d'hivern, s'enterra
el
negre, i quan ressorgeix, que és en la primavera, ve la llum, ve l'alegria i ve donar les gràcies als fruits que ha donat aquesta terra. Una altra cosa, les coves estaven plenes d'energia, energia espiritual. O sigui que dintre d'una cova hi ha com una electricitat concentrada que dona energia. L'energia de la mare, no? La terra. Moltes gràcies. Ho sé tu perquè és un tema molt interessant i brillant.
Aquí tenen temes apassionants i podríem estar aquí parlant, però hem de tancar perquè sabeu els quals estan a la planta. Felicitar per la seva feina als tres candidats, a l'Antoni, a la Carme, i recordar-vos que aquest ha sigut el darrer acte d'aquesta temporada a Barcelona. Però no oblideu que aquest agost continuem amb les rutes Colom, tant a Barcelona com a Pals, i el 31 de juliol tindrem el tercer homenatge a l'Almirall Colom i a la Marina Catalana a Pals. I alguna sorpresa més que tindreu els propers dies a la nostra web. D'acord? Moltes gràcies a tots i que tingueu un bon estiu.